Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, divendres 20 de febrer del 2026. A Ullastret han vist sortir el sol fa justament 24 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 6 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que, el jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona ha dictat una resolució que obliga l'Ajuntament de Verges a retirar les estelades i també a penjar les banderes oficials d'Espanya i Catalunya a l'exterior de l'Ajuntament. A més, destacarem que les exportacions de productes a les comarques gironines han tancat un 2025 de rècord i que han arribat als 8.559,75 milions d'euros. A més, també destacarem que els veïns del barri de l'Energia desconfien del govern de Palafrugell pel projecte urbanístic que s'ha de fer en aquesta zona. De seguida ampliem tots aquests titulars, però a més avui parlarem amb el tècnic de patrimoni del Museu de la Pesca, Raül Mata, sobre les activitats que es preparen des d'aquest equipament per als propers mesos i, com cada divendres, també parlarem de nutrició amb la nostra especialista de confiança, l'Anna Pasqual. De seguida ho repassem tot, abans però anem a ampliar els titulars del dia d'avui. Saludem ara a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I és que el jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona ha dictat una resolució que obliga l'Ajuntament de Verges a retirar les estelades i a penjar les banderes oficials d'Espanya i Catalunya a l'exterior de l'Ajuntament.
La sentència arriba després que l'associació Impulso Ciudadano presentés un recurs contra la presència dels símbols ideològics de la via pública, en particular una bandera antifeixista amb l'estelada penjada al balcó de l'edifici municipal.
I canviem de tema perquè les exportacions de productes a les comarques gironines han tancat un 2025 de rècord i han arribat als 8.559,75 milions d'euros, un increment del 2,6% en comparació amb els ingressos rebuts l'any 2024. Carla.
Segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, el sector predominant ha estat l'alimentari, com ja és tradicional a la demarcació gironina. En tot l'any s'han exportat productes per valor de 3.634,2 milions d'euros, tot i que ha registrat una davallada de l'1% en comparació amb els ingressos obtinguts en tot el 2024.
I canviem de tema perquè els veïns del barri de l'Energia desconfien del govern de Palafrugell pel projecte urbanístic. Saludem primer de tot en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia, Maria.
I ara sí, parlem del barri de l'Energia.
Tot i això, l'executiu ha expressat la voluntat de diàleg i afirma que el projecte ha estat aturat. El col·lectiu reclama garanties formals i manté les mobilitzacions.
I els pressupostos participatius 2027 de Palafrugell tenen punts presencials per presentar les propostes, Ferran.
A part, continua l'opció de presentar-ho en línia fins al 31 de març. La ciutadania podrà votar del 15 de setembre al 15 d'octubre els projectes i serveis aprovats després de la fase de selecció tècnica.
I anem fins a la Bisbal d'Empordà perquè el municipi ha renovat el conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit per millorar la seguretat viària. Saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Hola, Maria, bon dia.
I parlem d'aquest conveni de col·laboració.
El conveni inclou el disseny d'un pla local de seguretat viària, l'ús de cinemòmetres i etilòmetres, així com programes educatius per als joves. L'acord no comporta cap despesa econòmica directa per l'Ajuntament i compta amb recursos tècnics i materials proporcionats pel Servei Català de Trànsit.
I saludem ara la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia.
I és que la Cambra de Comerç de Palamós genera un impacte econòmic proper al 1,5 milió d'euros durant el 2025.
La Cambra de Comerç de Palamós ha finalitzat el 2025 amb un balanç altament positiu, amb més de 1.600 impactes directes a empreses, demandants d'ocupació i emprenedors, reforçant el seu paper com a agent de dinamització empresarial.
I Bebides i Màrqueting SL torna a ser l'empresa del Baix Empordà que més factura, Marta.
La companyia situada a Torroella de Montgrí va facturar 95,3 milions d'euros el 2023, recuperant així la primera posició de la llista d'empreses amb més xifra de negoci de la comarca, en detriment de Panini Espanya SA.
I Palafrugell commemora el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia a l'esport amb activitats inclusives. Ferran.
Ho ha fet amb les lectures del manifest i les pancartes en reivindicatives durant els entrenaments i les competicions. La iniciativa coincideix amb l'entrada en vigor de la nova llei LGTBI catalana, que reforça els drets i la protecció de les persones del col·lectiu en múltiples àmbits socials, inclòs l'esportiu.
I saludem ara la Berta. Bon dia, Berta.
Bon dia, Maria.
I és que el Circ Internacional aterra a Palamós i Sant Joan amb el festival Nits de Circ.
Exacte, Nits de Circ arriba per primer cop a Palamós i Sant Joan del 26 al 29 d'agost amb una nova producció internacional organitzada per la Circus Arts Foundation. L'espectacle a plaça de Josep Cerquella combinarà acrobàcies, màgia i música en directe amb 29 artistes de 8 nacionalitats.
I canviem de tema, però ens quedem a Palamós perquè s'ha millorat la sala de vetlla del cementiri i es projecta un nou espai per a cerimònies civils.
La sala de vetlla del cementiri de Palamós ha renovat el mobiliari i la decoració per millorar el confort de les famílies. L'Ajuntament també preveu habilitar un nou espai per a cerimònies civils a l'antic habitatge del conserge, amb una inversió prevista de prop de 440.000 euros.
I saludem ara en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, Maria. Bon dia.
I és que hem d'encetar la prèvia esportiva del cap de setmana parlant dels partits que es disputaran a Palamós i Torroella en la 19a jornada de Primera Catalana.
Es reprèn la competició després de l'aturada de la setmana passada amb motiu de les festes de Carnestoltes. El Palamós rebrà el Granollers, mentre que el Torroella visitarà el camp del Mollet.
I el grup 1 de la segona catalana també es disputa la 19a jornada. Repassem els partits que es jugaran els equips del Baix Empordà.
Aquest cap de setmana, el Palafrugell rep a la Vidrarenca a casa i la resta són sortides. El Begú visita el Blanes, l'Atlètic Bisbalenc a la Mer i el Calonja ho farà al camp del Porqueres.
I passem a parlar de bàsquet perquè a la segona federació el Bisbal Bàsquet es desplaça a la pista del Getafe.
El conjunt bisbalenc visita demà dissabte el feu dels madrilenys amb la intenció de donar continuïtat a la seva important victòria de la setmana passada davant del Gandia.
I parlem ara d'hoquei patins perquè a l'hoquei Lliga Plata Sud es disputa la 13a jornada. El club hoquei Palafrugell rebrà la visita de l'Alcoi.
El conjunt blanc i negre vol recuperar les seves aspiracions després d'haver caigut fins a la quarta plaça i trobar-se actualment a 8 punts del líder, que és una igualada intractable.
I ara ens fixem en els equips de Girona i comencem parlant del Girona de futbol.
El Girona Màlaga visitarà...
Ara sí, parlem del Girona de futbol.
Els gironins visitaran el camp de l'Alavés amb la confiança que van obtenir la setmana passada derrotant el Barça a Montilivi.
I el bàsquet Girona, que va aconseguir un triomf molt valuós la setmana passada a la pista de Lleida, rep l'Unicaja.
Els de Màlaga visitaran Fontejau com a sisens classificats de la Lliga ACB i sempre són un conjunt difícil de superar.
I pel que fa a la Lliga Femenina, l'Uni Girona visita la pista del Perfumerías Avenida.
Les gironines, que ara sí comanden la Lliga en solitari, esperen treure un resultat positiu de la seva visita al conjunt de Salamanca.
I saludem ara l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, què tal?
Perquè hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens espera per aquest cap de setmana.
Aquest cap de setmana per a molts serà d'alegria, de joia, i és que fa molts mesos que tenim aquesta inestabilitat, quin hivern que estem passant, i ja podem anunciar que aquest cap de setmana serà el cap de setmana més estable i més assolellat durant molts mesos. Bé, per tant, torna l'anticicló, s'acaben aquestes borrasques, s'acaben aquestes situacions frontals. Avui encara tenim una mica de tramuntana que es nota ara mateix al al voltant de l'Estartit, al nord del Cap de Begú. Anirà bufant avui divendres aquesta tramuntana, però anirà clarament de baixa i esperem un temps ben tranquil i assolellat, amb vent tranquil i amb una mar també força tranquil·la dissabte i diumenge a tota la comarca. Per tant, un dia de bandera, un cap de setmana per aprofitar. Ara mateix la temperatura és força baixa a l'interior, 2-3 graus a l'interior, a la Bisbal, per exemple, 2,5 a la Bisbal, 6 graus a Palamós i Sant Joan, 5 a Calonge, 7,5 a Sant Feliu i una mica més alta, fruit del vent, a l'Estartit. Destaquen aquests 12 graus de temperatura. Com dèiem, un cap de setmana que serà amb sol, estable i amb una temperatura força contrastada. Matins frescos, però al migdia mànigues de cisada. Poder, quasi podem arribar als 20 graus. Per tant, un cap de setmana d'aprofitar.
Doncs s'aprofitarà. Nosaltres fem una petita pausa i ara tornem amb aquest supermatí. Serà un segon.
Supermatí. Te'n recordes del programa de televisió dels 80 La Joventut Baila? L'equip de Girona va quedar guanyador d'una de les seves edicions. Doncs ara aquella música, aquells balls i aquella època la volem reviure el 15 de març al Teatre El Jardí de Figueres. En un format de 10 músics en viu, 6 cantants i coreografies extraordinàries, et presentem l'estrena de l'espectacle La Joventut Baila Encara. Presentat i conduït per l'actor Àlex Casanovas. Reviuràs a Tina Turner, Jackson 5, Barry White, Earth, Wind & Fire i molts altres artistes d'aquí i d'allà que no et deixaran sentat a la cadira. Compra la teva entrada a figueresaescena.cat.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begú combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begú, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara? Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 22 de febrer a partir de les 10 del matí fins la 1 de la tarda. Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i el mètode que promou la iniciativa, l'autonomia i la creativitat. Inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
Tens entre 45 i 60 anys, no estàs treballant i vols incrementar les teves habilitats i millorar el teu currículum per trobar una feina? Vine a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. T'oferim formacions de governanta d'hotel amb idiomes o un curs de vetlladora i monitor-monitora de menjador i transport escolar. Cursos 100% subvencionats. Inscripcions obertes. Reserva la teva plaça. Més informació a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols.
I aquesta setmana el Museu de la Pesca de Palamós ha iniciat diverses activitats per visitar el passat, el present i el futur del món de la pesca. S'han iniciat, per exemple, les converses de taverna amb una sessió que es va celebrar aquest dimecres passat i també amb expertesa a bord que es farà aquest dissabte 21 de febrer. Per parlar d'aquestes i d'altres activitats ens visita el tècnic de patrimoni del Museu de la Pesca, Raül Mata. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, t'anava a preguntar com va anar aquesta primera sessió de l'edició d'enguany de Converses de Taverna. De què es va parlar, què es va discutir i quan hi haurà la propera sessió?
Molt bé. Aquest dimecres passat vam fer les primeres Converses de Taverna d'aquesta temporada. El tema que vam exposar sobre la taula van ser els mestres d'aixa al segle XXI. Uh-huh. Sabeu que és un ofici que és ancestral, que és molt antic, i vam veure una mica com s'està adaptant als nous temps, perquè els materials canvien, els vaixells canvien, les demandes canvien, i llavors ens interessava molt tindre a la taula algun mestre d'aixa dels d'abans, per dir-ho d'alguna manera, i en aquest cas vindrà en Salvador Feliu, en Badoret, de l'Escala, que és un tio fantàstic i genial i amb uns coneixements brutals sobre la matèria. I llavors van tindre el Nico i en Rafael de Pinfus, gent que està treballant actualment i que, bueno, van fer una comparativa una mica de què es feia abans i què es fa ara i cap on va una mica aquest ofici, no? I, bueno, va ser molt interessant. Vam tindre molta gent i amb la qual cosa superbé.
I quina serà la propera activitat vinculada a aquestes converses de taverna que està prevista que s'organitzi?
Mira, per fer un incís molt ràpid, això forma part d'una cosa que en diem Memòria Viva, que treballem amb l'OPEI. L'OPEI és l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Material de la Generalitat de Catalunya, i nosaltres fa 18 anys que fem aquest programa. Llavors es tracta de recollir la memòria oral en diferents formats. Abans de l'estiu vam fer les imatges que fan parlar, que és recollir fotografies, passar-les en públic, i la gent ens va dient, doncs mira, jo coneixia aquell, o jo coneixia aquella barca, o el faroner, d'acord? Això vam fer 3 sessions i vam acabar abans de Nadal, i ara hem iniciat les converses de taverna, que és amb una taula i a partir d'un tema, com us explicava això dels oficis del mestre d'aixa, i també engeguem paral·lelament l'Espartès a bord. L'Espartès a bord és fer una visita a les embarcacions que té el Museu de la Pesca, la Gacela i l'Estrella Polar, però en comptes de una visita guiada amb gent del museu, amb els nostres guies, ho fem a través d'un pescador professional. Un pescador professional amb un caire concret, com pot ser el patró, com pot ser el mariner, com pot ser el mecànic, com pot ser la gent que fa xarxes o la gent que fa barques. I aquest dissabte fem la segona sessió i parlarem d'un tema espectacular, que és el ranxero. El ranxero és el pescador encarregat de cuinar a bord.
Home, important, eh?
Pot ser interessant.
És important aquesta tasca, eh?
Diuen que després del capità, el personatge més clau és el ranxero. Vull dir que pots anar malament un vaixell, però la cuina no pot anar malament de cap manera. És bàsic.
I, esclar, a quines barques pujaran les persones que formin part d'aquesta activitat d'expertesa a bord? Què podran fer? Quins secrets podran conèixer d'aquest ranxero?
Doncs aquestes visites les fem a les barques del Museu de la Pesca, que tenim la Estrella Polar, que és una tranyina, i la Gacela, que és una embarcació d'arrossegament que tenim aquí davant del museu i que imagineu-vos que són com una sala més del museu que anem a visitar, d'acord? Però la visitem això, amb el guia, que és un professional que potser no té els recursos d'un guia perquè no és la seva feina, no està tan avasat, però que per l'altra banda té tota la seva experiència, tota la seva expertesa i ens explica el seu dia a dia i concretament la feina que té específica a la barca, amb les seves anècdotes, els seus mal temps, la seva manera de cuinar, aquell que li agrada l'arròs més cru, aquell que li agrada l'arròs més fet i com se n'en surten perquè tothom estigui content.
Esclar, aquesta activitat es farà aquest dissabte 21 de febrer a partir de les 12, si no vaig errada. Cal fer inscripció prèvia per a aquelles persones que ens estiguin escoltant i potser s'hi vulguin apuntar o només han de venir allà.
No, tenim el Museu de la Pesca a les 12 del migdia i engeguem. No cal fer reserva prèvia en aquest cas.
Genial. A part de totes aquestes activitats vinculades a aquesta exploració, no, del present, passat i també el futur d'aquesta professió, no sé si teniu programades altres activitats per als propers mesos, si veurem coses vinculades al patrimoni, més coses per conèixer totes aquestes feines. Quina és l'activitat que té el museu per als propers mesos?
Sí, abans m'agradaria, Maria, fer un petit incís de dir que les activitats són gratuïtes. Ha dit això, nosaltres seguim amb les converses de taverna. El mes de març, el dia 18 concretament, parlarem hem posat el títol a converses de taverna també d'un vaixell com a llar, i parlarem amb gent que viu o que s'ha criat o que s'ha fet gran amb un vaixell, com és viure i fer-se gran o una cole o viatjar a bordo d'un vaixell, d'acord? I llavors tenim una altra sessió programada pel mes d'abril que parlarem de motors elèctrics. Mm. A banda d'això, dintre del Memòria Viva, d'aquest programa global de memòria oral, també farem mestres i mestresses d'esfogons. Això consisteix en que l'espai del peix i amb un cuiner professional es fan diferents plats sobre i explicant aquests plats en què consisteixen. Parlarem d'arrossos, parlarem de suquets i parlarem de peix blau en diferents sessions al març, a l'abril i al maig. I amb això acabarem la memòria viva d'aquest 25-26.
Mm-hmm. Per què és important, no, que es facin aquest tipus d'activitats? Perquè no és només conèixer l'ofici de pescador, sinó és explorar-lo, abordar-lo i tractar-lo des de diferents prismes. Per què és important, no, que es promogui aquesta memòria viva i, per tant, també, per exemple, amb aquestes converses de taverna es faci palès, no, totes aquestes tradicions que encara perviuen a dia d'avui?
Mm-hmm. El que és molt important és mantenir aquesta riquesa patrimonial que tenim, que és el patrimoni immaterial, l'experiència, l'expertesa de la gent. Penseu que el Converses de Taverna, concretament, fa més de 25 anys que l'estem fent.
Correcte.
I tot això es grava, d'acord? I tot això queda registrat, que potser és la gran fortalesa. L'activitat funciona molt bé, la gent s'ho passa molt bé, però tot aquest material ens queda arxivat i ens queda gravat i ens queda consultable. Llavors, és molt, molt interessant per tot el que fa als oficis, com us deia abans, al registrar les fotografies antigues. Malauradament, la gent anem passant per aquesta vida i anem perdent gent i anem perdent records. Per tant, tot el que queda registrat i gravat és molt, molt important. Mm-hmm. I totes aquestes activitats es registren i es graven. Per tant, penso que primer destacar això, que estem recollint tot aquest patrimoni que és de tots, que és immaterial, que d'altra manera es perdria, i llavors són activitats que a la gent li agrada molt participar-hi, perquè, bueno, visitar una barca, veure com es cuina, o veure fotografies, o xerrar, és del tot interessant.
Mm-hmm. Clar, a més, és el que comentaves, no? Que hi ha gent que ja no és entre nosaltres i que es poden recuperar aquests testimonis a través d'aquestes converses de taverna, no?
Sí, i a més allò, bueno, el món va molt ràpid, us ho dèiem això de les converses, que nosaltres fa 17 anys vam fer un llibre que es deia De Quilla Perilla, que recollia això, l'ofici dels mestres d'aixa, i amb 17 anys només, no estem parlant de 50 ni de 100, amb 17 anys ha canviat d'una brutalitat, des de les fosses que treballen, els materials que fan servir, i tot plegat, les relacions amb les capitanies, amb els inspectors, qui aprova els planos dels vaixells, és un món canviant. Llavors, aquesta gent que té l'experiència d'una altra època, per dir-ho d'alguna manera, és clau que els mimem, que els recollim i que els filmem i que els conservem.
Mm-hmm. Clar, parlant de tota aquesta evolució, per exemple, no, amb aquests mestres d'aixa que en 17 anys ha canviat tantíssim la cosa, m'agradaria preguntar-te, és clar, quin ha de ser l'encaix d'aquestes propostes, no, de cara a un futur? És a dir, com hem d'anar conservant totes aquestes tradicions en un món que canvia tan ràpid?
Bueno, la manera de fer no el podem canviar, no? El món evoluciona i els materials són nous i hem d'adaptar les noves vides, però penso que sí, que és molt important recopilar tots aquests coneixements, totes aquestes anècdotes, totes aquestes experiències, també per entendre com es funcionava abans, com anem canviant el món, i és una manera de reflexionar sobre com anem, no? Perquè, ostres, hi ha coses molt positives que estem fent avui en dia, però també hem fet moltes cagades, perdoneu-me l'expressió, no? Llavors, a vegades, les converses de taverna, que sembla una cosa, bueno, molt, molt innocent, no? També ens ajuden a reflexionar sobre cap a on anem.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja per acabar, perquè una de les coses que s'està duent a terme durant les darreres setmanes aquí al Museu de la Pesca és aquestes obres de millora, no? Això rapidet i m'agradaria preguntar-te, Raül, com estan anant aquestes obres, com està canviant l'espai i bueno, i si sabeu quan acabaran més o menys.
Doncs mira, em pilles en un dia fantàstic, Maria, perquè vam obrir ahir.
Ah, mira, ostres, no, justament ahir.
Sí, no vam obrir el 100%, però vam obrir ahir. amb un museu impecable, pintadet, molt maco, molt actualitzat, mm-hmm. però també allò, amb millores a nivell d'aire condicionat i tot plegat. Bueno, els edificis es fan vells, com nosaltres, sí. i de tant en tant cal fer una actualització, una modernització. Ha quedat molt xulo, i a més estem oberts i amb ganes de que ens visiteu.
Mm-hmm. Doncs deixem això apuntat per aquí amb totes aquestes activitats. Recordem-ho aquest dissabte, aquesta activitat que es farà amb els ranxers a visitar aquestes barques. Raül, moltíssimes gràcies i esperem que vagi molt bé aquest inici d'any i totes les activitats que teniu programades. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que
igualment,
vagi molt adéu. Bé. Adéu.
Adéu, adéu.
I nosaltres, quan falten uns 5 minuts aproximadament per 8:45 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que el jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona ha dictat una resolució que obliga a l'Ajuntament de Verges a retirar les estelades i a penjar les banderes oficials d'Espanya i Catalunya a l'exterior de l'Ajuntament. La sentència arriba després que l'associació Impulso Ciudadano presentés un recurs contra la presència de símbols ideològics a la via pública. En particular, una bandera antifeixista amb l'estelada penjada al balcó de l'edifici municipal. Què més en sabem, Carla?
Segons la resolució, la bandera espanyola ha de tenir un lloc destacat, visible i d'honor tant a l'exterior com a l'interior de l'Ajuntament, seguint la jurisprudència sobre l'obligació d'establir les banderes oficials en espais públics. El tribunal ha desestimat l'al·legació de l'Ajuntament que argumentava que la bandera espanyola mai s'havia penjat, afirmant que això no eximeix del compliment de la legalitat vigent. A més, el jutjat ha confirmat la retirada de les estelades penjades de la via pública, en concret els fanals de la confluència de la C31, la C252 i la GI634, en considerar-les símbols partidistes i contràries a la neutralitat institucional que ha de mantenir qualsevol administració pública. Aquestes estelades van ser penjades per l'Assemblea Basilitana per la Independència amb una autorització del decret d'alcaldia de l'any 2012, però la sentència resol que aquest permís no justifica la identificació institucional amb símbols de significació ideològica. En la resolució, el jutjat també rebutja els arguments de l'Ajuntament de Verges que apel·lava a la llibertat d'expressió i a la majoria de la població que avalaria un missatge independentista. El tribunal afirma que el conflicte no es refereix a la llibertat d'un particular per exhibir símbols privats, sinó a l'ús continuat de béns públics per a fins partidistes o ideològics. La sentència no és ferma, ja que es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fins aleshores, l'Ajuntament de Verges haurà de complir amb la resolució i retirar les estelades de la via pública i penjar les banderes oficials d'Espanya i Catalunya a l'edifici municipal. L'Ajuntament de Verges ha emès un comunicat on s'anuncia que compliran la sentència i es col·locaran les banderes oficials a l'edifici consistorial. A més, es retiraran els símbols que, segons apunten, expressaven una realitat política àmpliament compartida. Tot i això, el consistori basilità emet que la decisió no canvia la realitat política i social a Verges i, per tant, la sentència no fa desviar el compromís de l'Ajuntament envers la llibertat, la democràcia i els drets civils i nacionals dels països catalans. Per això, des de l'Ajuntament de Verges rebutgen la sentència que limita l'expressió d'aquesta voluntat col·lectiva.
I les exportacions de productes a les comarques gironines han tancat un 2025 de rècord i han arribat als 8.559,75 milions d'euros, que suposa un increment del 2,6% en comparació amb els ingressos del 2024. Segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, el sector predominant ha estat l'alimentari, com ja és tradicional a la demarcació gironina. En tot l'any s'han exportat productes per valor de 3.634,2 milions d'euros, tot i que ara s'ha registrat una davallada de l'1%. A més, el mes de desembre es va tancar amb una reducció global de tots els sectors del 0,33% en comparació amb el mes anterior, Carla.
Les empreses gironines han tancat un bon any de vendes internacionals. Concretament, a la demarcació de Girona s'han ingressat 8.559,75 milions d'euros en exportacions al llarg de tot l'any. Això suposa un increment del 2,6% en comparació amb els 8.334,7 milions que es van ingressar l'any 2024. El sector d'alimentació lidera aquestes vendes a l'exterior amb 3.634,2 milions d'euros. Aquest és el sector econòmic líder en exportacions a Girona, però de tota manera ha registrat una reducció de l'1% dels ingressos en comparació amb l'any 2024. Una part d'aquesta treballada pot venir per la reducció en vendes a la Xina, que ha reculat dels 349,06 milions que hi havia el 2024 als 291,3 milions registrats a finals de desembre del 2025. Això suposa una davallada del 16,55%. Dins els productes carnis, aquesta davallada encara és més accentuada. En tot l'any passat es van vendre productes per valor de 192,39 milions d'euros, pràcticament un 30% menys que l'any anterior. Per contra, les vendes globals de les empreses gironines d'Alemanya ha incrementat en l'últim any, tot i que no en la mateixa velocitat que la caiguda xinesa. En aquest cas, les empreses gironines han facturat 632,37 milions el 2025 de vendes fetes al país germànic. Per altra banda, la venda de maquinària a l'exterior ha suposat una facturació de 626,46 milions d'euros per a les empreses gironines. Suposa un augment d'uns 20 milions en comparació amb l'any anterior. Els productes farmacèutics han suposat una facturació de 607,62 milions i els productes químics de 311,9 milions més. Malgrat els bons resultats firmats al llarg dels anys, l'exportació en l'últim mes de l'any 2025 va registrar una petita davallada mensual. En total, les exportacions gironines al desembre van ser de 685,25 milions d'euros i això suposa un retrocés del 0,33% en comparació amb el mes de novembre. En l'anàlisi comparativa anual, però, la facturació d'empreses gironines en el comerç exterior és positiva, ja que hi ha un increment del 7,18%.
I canviem de tema perquè la ciutadania de Palafrugell també pot aportar presencialment les propostes als pressupostos participatius del 2027 fins al 31 de març. S'han habilitat punts en diferents barris que complementen la participació telemàtica amb l'objectiu d'assegurar que tothom pugui participar independentment de les seves competències digitals. Ferran.
Els punts presencials es distribuiran en llocs habituals de referència com l'Oficina d'Atenció Ciutadana, la Biblioteca i els locals socials dels barris de la Punxa, Mascort, Sauleda i Carrer Ample. La ciutadania podrà rebre i ajuda si cal, com afirma l'alcaldessa Laura Millan.
Que tothom, no?, que tingui una idea però no està segur de com redactar-la, de com presentar-la, doncs que s'adreci a l'OH, que allà doncs l'atendran, l'ajudaran a filar prim, no?, a aquest projecte, doncs perquè compleixi amb les normatives, no?, doncs que no superi aquest pressupost de 100.000 euros, etc.
Els punts permetran a la ciutadania rebre suport i votar directament les propostes des d'inversions en equipaments fins a serveis i activitats d'interès general. Ho explica la regidora de Participació, Marta Bim.
Ens vam donar compte que, bueno, que hi havia aquesta bretxa digital que ja en el seu moment la vam solucionar i aquesta vegada encara més. Hi ha punts físics de votació i de propostes que...
La fase de votació se celebrarà del 15 de setembre al 15 d'octubre i podran participar totes les persones empadronades a Palafrugell majors de 16 anys. L'Ajuntament recorda que tots els projectes aprovats i votats es començaran a executar a partir del 2027.
La nova edició dels pressupostos participatius de Palafrugell destina un total de 360.000 euros.
Repartits entre 300.000 euros per projectes d'inversió i 60.000 per serveis, programes o activitats. Les iniciatives poden incloure millores en espais públics, equipaments i instal·lacions, així com activitats socials, culturals o educatives. Cada proposta d'inversió té un límit de 100.000 euros, mentre que les de serveis i activitats no poden superar els 20.000 i una durada màxima de 12 mesos. Un cop tancat el termini de presentació, entre l'abril i el juliol, l'Ajuntament farà la valoració tècnica de totes les propostes per analitzar la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica. Les propostes validades passaran a la fase de votació ciutadana, que inclou tant el suport en línia com punts presencials repartits pel municipi.
I els veïns del barri de l'Energia de Palafrugell asseguren que no confien en la paraula del govern municipal sobre el pla de millora urbana del barri que preveu una vuitantena d'habitatges. Ho ha afirmat un dels seus portaveus, Joaquín Duasso, en una entrevista en aquest programa. El col·lectiu considera que fins ara només han rebut declaracions d'intencions sense cap compromís formal, Ferran.
El govern ha reiterat la voluntat de dialogar i assegura que el projecte està aturat a l'espera de tenir alternatives per presentar. Tot i això, el veïnat diu que no ha tingut cap contacte directe ni cap proposta concreta.
Això està molt bé, eh? Però no deixem de ser paraules. Paraules i una declaració de bones intencions. Tenint en compte com ha anat tot aquest procés i com s'ha gestionat el consistori per part seva, els veïns en desconfiem, francament. A mitjans del mes de març finalitza el termini legal en el que s'han de donar resposta a les al·legacions que vam presentar el dia, si no recordo malament, 16 de desembre. Per tant, al cap de 3 mesos, segons els terminis legals, hem de veure quines respostes ens donaran i si amb anterioritat a aquestes respostes aquest ajuntament s'ha posat en contacte amb nosaltres.
Els veïns en reclamen garanties i un espai real de negociació abans de confiar en un possible canvi de plantejament. Ara esperen la resposta a mig miler d'al·legacions que van presentar, que hauria d'arribar abans de mitjans de març.
Però ara ens presentaran, suposo, uns projectes que, com aquell que diu, se'ns obligarà a dir sí o sí amb un dels projectes que se'ns presenti, sense haver tingut en absolut en compte quina opinió tenim nosaltres i què volem nosaltres pel barri. Per tant, això és equivocat. O sigui, la forma de procedir és totalment equivocada.
El col·lectiu insisteix que no suposa la construcció d'habitatge social que considera necessari, però rebutja el disseny actual del projecte. També critica la manca d'informació prèvia i de participació del barri en la definició del pla.
Hi ha una excusa que se'ns dona i que també la pròpia alcaldessa havia comentat en el seu moment, i és de que no s'havia posat en contacte amb nosaltres perquè no teníem una associació de veïns. Això, com a excusa, per nosaltres no és vàlid. No és vàlid perquè si realment l'Ajuntament li preocupés l'opinió dels veïns, realment hi ha moltes fórmules i canals com per haver-se posat en contacte amb nosaltres. No necessàriament ni obligatòriament hem de ser associació de veïns perquè el barri s'assabenti d'un projecte com aquest que, a més, ens pot fer molt de mal.
Fins que no hi hagi compromisos concrets, el veïnat manté les mobilitzacions i les accions informatives al barri.
I la Bisbal renova el conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit per millorar la seguretat viària. El conveni inclou el disseny d'un pla local de seguretat, l'ús de cinemòmetres i etilòmetres, així com programes educatius per al jove Joan.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha formalitzat mitjançant un conveni amb el Servei Català de Trànsit un conjunt de programes i actuacions per millorar la seguretat viària al municipi. El conveni signat per l'alcalde Òscar Aparicio a finals de gener s'articula en 6 programes específics que inclouen actuacions per reduir la sinistralitat i millorar la seguretat de les vies urbanes. El primer dels instruments és l'elaboració del Pla Local de Seguretat Viària, que proporcionarà un diagnòstic detallat de la mobilitat i de l'accidentalitat a la Bisbal d'Empordà. Aquest pla identificarà els punts de major concentració d'accidents i proposarà mesures per reduir-los. El Servei Català de Trànsit aportarà assistència tècnica especialitzada per redactar el pla, mentre que l'Ajuntament formarà un grup de seguiment per garantir l'aplicació efectiva de les mesures. Òscar Aparicio, l'alcalde de la Bisbal, ha destacat que aquest conveni proporciona una eina estratègica per planificar la seguretat viària amb criteris tècnics i dades objectives. El conveni també inclou la cessió temporal d'un cinemòmetre i un etilòmetre per reforçar els controls de velocitat i alcoholèmia a les vies urbanes amb més risc. Un dels aspectes més destacats de l'acord és el reforç de l'educació viària pràctica per als joves del municipi. El conveni inclou activitats educatives pràctiques en bicicletes i ciclomotors en coordinació amb els centres educatius de la Bisbal d'Empordà. Aquestes iniciatives educatives tenen com a objectiu crear una nova cultura de mobilitat, on els avis com posar-se el casc o respectar els passos de vianants siguin inculcats des de joves. Els convenis tenen una vigència vinculada al Pla Local de Seguretat Viària i inclouen mecanismes de seguiment, vigilància i control conjunts entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament. Aquest acord també permetrà que la Bisbal d'Empordà s'alinei amb les estratègies del Pla de Seguretat Viària de Catalunya amb l'objectiu conjunt de reduir les víctimes en vies urbanes. L'alcalde Òscar Aparicio ha conclòs destacant que aquest conveni és un pas endavant en la col·laboració institucional entre la Generalitat i el municipi, millorant així els recursos disponibles sense incrementar la despesa municipal. A més, ha afegit que la ciutadania ha de ser corresponsable per avançar cap a una Bisbal d'Empordà més segura, més cívica i més respectuosa en la mobilitat quotidiana.
I encetem breument la plana cultural perquè Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós i Sant Joan aquest estiu amb una nova producció internacional que reunirà a 29 artistes de 8 nacionalitats, Berta.
El festival Nits de Circ farà parada per primera vegada a Palamós i Sant Joan després de consolidar-se a Besalú i Roses. L'espectacle tindrà lloc del 26 al 29 d'agost a la plaça Josep Cerquella amb una proposta completament nova sota les estrelles. La producció reunirà 29 artistes de 8 nacionalitats en un circ sense lona, però amb una graderia circular i pista general. Pista central. El muntatge combinarà acrobàcies, trapezis volants, màgia, equilibri i humor visual amb música en directe de la Paris Circus Orchestra. Entre les figures destacades hi ha el mag italià David Di Lello, la companyia argentina Argent Dance Company i els trapecistes de Flying Caballero. Les funcions començaran cada dia a 2:15 del vespre, les entrades costen entre 18 i 45 euros i es poden adquirir en línia o als punts de venda habituals. El festival també inclou activitats educatives i una aportació solidària per combatre l'exclusió social.
I canviem de tema, però ens quedem a Palamós, perquè s'ha millorat el confort de la sala de vetlla del cementiri amb nou mobiliari i decoració i s'està impulsant un espai per a cerimònies civils amb una inversió de 440.000 euros, Berta.
Exacte, la sala de vetlla del cementiri de Palamós ha renovat el mobiliari i la decoració interior amb l'objectiu de millorar el confort de les famílies que utilitzen aquest servei. L'actuació s'ha dut a terme durant el mes de febrer i ha estat impulsada per l'àrea de cementiris de l'Ajuntament amb la col·laboració de la Brigada Municipal i l'àrea de patrimoni. La intervenció ha inclòs la substitució completa de taules, cadires i sofàs que s'han distribuït a les dues sales de vetlla i a l'espai comú. En aquesta zona compartida també s'hi ha instal·lat un armari destinat a recordatoris. El projecte s'ha completat amb nova decoració pictòrica, amb quadres procedents de fonts artístiques municipals i amb la renovació floral dels patis interiors. La sala vetlla es va posar en servei fa 17 anys. De cara als pròxims mesos, el consistori preveu habilitar un espai específic per a cerimònies funeràries civils a l'antic habitatge del conserge, dins del mateix recinte. Per fer possible aquest projecte, l'Ajuntament ha reservat el pressupost municipal d'aquest any a partir d'aproximadament 440.000 euros.
I encetem la prèvia esportiva del cap de setmana parlant dels partits que es disputaran al Palamós i al Torroella a la 19a jornada de Primera Catalana. Recordem que reprèn la competició després de l'aturada pel Carnestoltes. El Palamós rebrà el Granollers, mentre que el Torroella visitarà el camp del Mollet, Sergi.
El Palamós s'ha classificat amb 34 punts i a tan sols un punt del líder, que és l'Argentona, rebrà el Granollers, que és quart, amb 28 punts. Per la seva banda, el Torroella, que és sisè amb 26 punts, es desplaçarà fins al camp de l'últim classificat de la taula, un Mollet enfonsat a la cua amb només 12 punts.
I el grup de segona catalana també es disputa la 19a jornada. Repassem els partits que jugaran els equips del Baix Empordà. El Palafrugell rep la Vidrerenca a casa i la resta són sortides. El Begú visita el Blanes, l'Atlètic Bisbalenc a la Mer i el Calonge ho farà al camp del Porquera, Sergi.
Partit molt important del Palafrugell, que rebrà la visita de la Vidrerenca. Els baixempordanesos són penúltims amb 11 punts, mentre que els de Vidreres ocupen la novena plaça amb 27. Malgrat que la situació dels palafrugellencs és crítica, cal assegurar els punts a casa per mantenir alguna esperança de salvació. I pel que fa als partits fora de casa, comencem parlant del Begú, tercer amb 34 punts, que visita el camp d'un Blanes, que és desè amb 27 punts. Els begurencs es troben a un sol punt del líder, que actualment és la Unió Esportiva Quart. L'Atlètic Bisbalenc, que lluita aferrissadament per eludir les places de descens, visitarà el camp de la Mer, que és el cué de la categoria. Una bona oportunitat dels de la Bisbal d'Empordà per sumar 3 punts vitals. I el Calonge, sisè amb 30 punts, jugarà al camp del Porqueres, que amb 34 punts és segon. De ben segur que serà un duel molt disputat.
I parlem ara de bàsquet. A la segona federació, el Bisbal Bàsquet es desplaça a la pista del Getafe. El conjunt bisbalenc visita aquest dissabte el feu dels madrilenys amb la intenció de donar continuïtat a la seva important victòria de la setmana passada davant el Gandia.
El triomf de la passada jornada contra un dels equips capdavanters d'aquesta segona federació, com és el Gandia, hauria de suposar una injecció de moral per als bisbalencs. El contrincant d'aquesta setmana, el Getafe, ocupa una posició intermitja a la classificació amb dues victòries més que el sol gironès Bisbal. Fer un bon paper a Madrid seria la confirmació del canvi de tendència i acostaria més els baixempordanesos a l'objectiu de la permanència.
I a l'hoquei patins, l'hoquei Lliga Plata Sud es disputa la tretzena jornada. El club hoquei Palafrugell rebrà la visita de l'Alcoi. I nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí de divendres, en aquest cas, aquesta setmana, hem de parlar amb la nostra nutricionista de confiança. Anna, bon dia, com estàs?
Bon dia, Maria, moltes gràcies.
A mi m'encanta aquesta secció perquè és que ara t'ho explicava, no, abans d'entrar a la trucada, que vull dir, inevitablement tots hem fet aquesta paraula tan lletja, no? Potser, que es diu fer dieta, que la veritat doncs condiciona bastant a l'hora de tenir una bona alimentació, no, al final, perquè a mi el que em passava molts cops amb aquestes dietes, amb aquesta paraula, no, podríem dir, és que em generava allò rebuig, directament. Què són les dietes? Per què fer dieta? Allò, ara començàvem, no, amb operacions biquini després de Nadal, carnavals i així. Què és fer dieta? Per què ens afecta? Per què tenim aquesta tendència negativa i per què està tan instaurat a la nostra societat? Per què?
Doncs sí, ho dius molt bé, Maria. Al final, des de fa molts anys, podríem dir, bueno, des de fa un segle, s'ha associat el físic, el cos, com uns estàndards molt, molt marcats en la nostra societat, no? I d'aquí va néixer també la cultura de dieta. La cultura de dieta, que també és el que vull parlar-vos avui i que entengueu, no deixa de ser un tema social, però també hi ha interessos econòmics darrere, eh? No ens n'oblidem d'això, que al final hi ha molts interessats que tu tinguis insatisfacció amb el teu cos.
Em fa pensar...
La insatisfacció, sí.
Em fa pensar en aquestes empreses, no diré noms, amb aquestes empreses que promouen allò, aprima-te'n dues setmanes.
Sí, sí, correcte. Clar. Aquí hi ha un màrqueting molt dur, darrere, i això, clar, cala molt a nivell de societat, ens queda molt impregnat en el nostre subconscient, i al final, a nivell de societat, ens afecta molt. I aquesta idea de dieta acaba promovent la idea de que un cos prim és més sinònim de salut, d'èxit o de valor personal. I això és molt dur, al final, perquè, clar, tu no pots escollir la teva complexió, hi ha coses que són... Cadascú té la seva forma corporal, no? No podem entrar tots en un mateix calaix o obligar-nos a tota costa a entrar dins aquests estàndards de bellesa tan, tan marcats des de fa tants anys, no? I com deies, des de fa també, potser des dels anys 90, s'ha ficat com de moda que en aquesta època de l'any ja comença l'operació biquini, no?
Sí, no?
Després de Carnaval, febrer, març, ja posem-nos i tot perquè, ojo, que arribarà l'estiu i no estaré preparada per anar a la platja segons el que em demanen. Ostres! Això ja xirria una mica,
sí,
eh?
Sí, i sobretot en les dones, perquè els homes crec que, bueno, que també, perquè amb el tema xarxes socials cada cop anem al gimnàs, apunta, no ho sé, em dona la sensació que es posa molta pressió a veure't bé, a aconsegueix aquest cos a l'estiu, preocupant, eh?
Bueno, com dèiem, a darrere hi ha molts interessos de moltes empreses i institucions, vull dir, i moltes polítiques socials al voltant, vull dir, no és poca cosa, ni molt menys, ens afecta molt. Llavors, aquí també s'ha de veure, perquè aquest desig de perdre pes ràpid i a qualsevol preu, perquè he vist bogeries que fa la gent per aconseguir aquest objectiu, doncs acaba trastocant-nos molt tant a nivell físic, a nivell metabòlic, com a nivell mental. I aquí és on s'originen moltes vegades trastorns de la conducta alimentària. I pensem que un trastorn de la conducta alimentària només afecta a les noies de 15 anys i mentida podrida.
No.
Perquè jo he vist senyores de 60 anys provocant-se el vòmit perquè volen estar més primes. Ostres. Vull dir que no és una cosa només de les adolescents i ai senyor, no. Afecta tant als homes com les dones i a totes les edats. I neix molt d'aquesta pressió social i aquesta cultura de dieta tan, tan xunga que a veure si es caduca d'una vegada ja.
Sí, esperem que sí, esperem que sí, perquè és que és tot un problema, perquè clar, què és fer dieta? Vull dir, com ens afecta, no, a nosaltres?
Realment, perdre pes ràpid no és bo. Ja està, hem de tenir-ho al cap. Ens han venut la moto, ja t'ho dic sincerament. I jo com a nutricionista no recomano a la gent que faci dietes restrictives, dietes hipocalòriques, dietes estranyes. No, sisplau, prou. No és saludable, no és bo per al teu cos i segurament acabis recuperant tot el pes perdut i més. I això molts estudis científics ho han demostrat moltes vegades. El 95% de les persones que fan una dieta estricta, en menys de 5 anys, ja ho han recuperat tot i més. Llavors, avui en dia no te trobaràs una nutricionista que et digui que facis dieta. Ara bé, te trobes a les xarxes socials, gurus d'internet, coses rares, que segueixen venent-te la moto, venent fum, de que un nou mètode, un nou miracle per aconseguir el que tal. No caiguis a la trampa. Sí. Si tu ja veus que el missatge ja és una mica extremista, no te'l creguis. Aplica't a qualsevol sector, eh?
No, no, evidentment. Vull dir, quan una cosa és molt fàcil d'aconseguir,
ara,
potser no és del tot cert. Sí, exacte. Vull dir, i més quan es parla de dietes, no? Perquè és que em dona la sensació, no, que clar, es vol fer feina en poc temps i tenir miraculosament aquell cos prim que tants de cops veiem a xarxes socials.
Correcte. Això ja arriba del punt que no. Jo te diré, la recomanació que hi ha de la OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, de pèrdua de pes saludable, és perdre el 10% del pes inicial en 6 mesos. Sí? Vull dir que si tu peses 90 quilos, doncs en 6 mesos perdràs 9 quilos. I ja està, i això és així. I evidentment no és una pèrdua lineal. No és una cosa que dius, clar, el primer mes seran 2, el següent seran 2, no. Segurament serà lineal amb alts i baixos, el més normal del món. I si no, una altra dada és mig quilo la setmana. L'ideal, si te sobren molts quilos, si tens un pes que hi ha al teu cos, està habituat a aquell pes, no els perdràs, evidentment. Però gent que té grans obesitats, pues, 2 quilos al mes seria el recomanable de pèrdua de pes. Mm-hmm. No aspirem a més, no cal. Per què? Perquè si no passa això, que després és insostenible o tens l'efecte rebot tan famós. Sí. Exacte.
Clar, és el que estava pensant, dic, aquest efecte rebot, no, a vegades és el que passa, que amb dietes tan restrictives acabes fent allò quan la deixes, podríem dir, no?
Sí.
Acabes fent aquest efecte de rebot. Clar, què hem de... O sigui, com es pot aconseguir una pèrdua de pes saludable i aconseguir mantenir aquest pes?
Correcte. Sí, això es pot aconseguir, sí, clar. Com? Treballant els teus hàbits diaris. No només l'alimentació, sinó en tot l'altre. Perquè al final, moltes vegades, el menjar té relació amb altres coses. Per exemple, si tu vius amb molt d'estrès, no descanses bé o estàs en un tema hormonal, pot ser que el menjar no sigui el problema principal, però pot ser el símptoma. Tinguis més ansietat pel menjar o acabis menjant més per gula perquè no estàs cobrint altres necessitats. Llavors, treballar els hàbits diaris és molt important. Basar la teva alimentació en fruita i verdura, en vegetals i proteïna vegetal, també s'ha vist que dona molt bon resultat. I reduir els ultraprocessats, que això també és un altre tema que ja n'hem parlat. No?
Sí, és un altre meló.
La comoditat aquesta. La comoditat aquesta de tenir el menjar tan a l'abast i tan disponible ens acaba fent menjar més del compte o amb calories més supèrfoles o buides que no ens aporten nutrient. I això que deies també, no? Això que l'efecte rebot té un nom que se li diu el ciclatge de dieta. Ciclatge de dieta és un cicle que comença amb tinc la meva insatisfacció corporal perquè no tinc el pes que m'han dit que haig de tenir, entre cometes tot, em veig malament, començo a fer una dieta, me restringeixo molt, passo gana, passo ansietat, és insostenible, arriba un punt que ja no aguanto més i el meu cos col·lapsa. I el meu cos em torna supersensible als inputs del menjar i el que acaba passant és que de cop comences a menjar sense parar. O fas afartaments o te sents culpable o malament per haver-te fallat. I aquí, doncs, ja hi som. Aquí apareix l'efecte de rebot, no? Recupero tot el pes perdut, em sento fatal, torna la meva insatisfacció i tornem a començar la següent dieta.
Clar.
I m'he trobat gent que porta tota la vida.
Uf, mare meva, o sigui, és duríssim.
Sí.
Clar, i una de les coses que estàvem parlant abans també és que a part d'aquest ciclatge, no, d'encadenar dietes, allò, moments culpables, etc, etc, clar, no sé si els medicaments, no, que apareixen als Estats també. Units, que ara aterren aquí, sí. Tenen algun impacte també en aquesta cultura de la dieta?
Sí, perquè és el mateix, però amb un rentat de cara, eh? Vull dir, ha evolucionat. El que abans era la dieta de la carxofa o la dieta de la pinya, que ja no se'n parla tant o ja ha passat de moda, ara la ciència ha avançat i també aquestes modes també han canviat. Ara ha sortit un medicament que es va crear amb molt bona intenció per ajudar gent que realment té problemes de salut greus i tal, i clar, ara s'està venent a les grans èlits com a, mira, vull perdre 2 quilos o vull no fer cap esforç, diguem-ho així, o passo de fer, no? En plan, fer cuidar l'alimentació o fer exercici pot ser més difícil o més llarg, doncs jo, mira, agafo la drecera, m'aplico aquest medicament i ja està. Problema solucionat. Però no, perquè això tampoc serà la panacea, ja ho sabem.
No, clar.
Com tot, evidentment. El que deies, tot lo ràpid i fàcil acaba esclatant a la cara, no?
Efectivament.
I això tindrà un impacte molt gran, d'aquí uns anys ja ho veurem, jo penso que sí. Perquè al final, el que fan aquests medicaments, sí, t'anulen la gana, però a la que deixes de prendre el medicament, ningú sap què passa, perquè encara no ha passat prou temps, no hi ha prou estudis i no sabem l'efecte secundari a llarg termini.
Exacte.
Perquè no.
Exacte. I que al final és un medicament, no és que mengem més pinya o més carxofa, és que és un medicament.
Claro.
Vull dir que
sí, ja t'estàs ficant el químic a dintre.
Mm-hmm. Correcte.
Per això. Per tant, quins consells et porto avui?
Exacte, important,
potser,
consells.
Sí. Potser els consells que t'aportaré no són... Potser la gent diran, ostres, no és el missatge que esperava sentir, ja t'ho dic ara. Perquè la gent que vol solucions ràpides i eficaces. No, jo vull ser molt sincera. Jo el que tinc és que, tant a la meva feina com a la meva vida, intento anar amb la veritat per davant i no t'enganyaré. Sí?
Mm-hmm.
Si, el primer que et diré és no facis dieta. Apren a menjar, apren a escoltar. Fes aquest camí més llarg però més efectiu. Una cosa que et sigui còmoda, que et sigui sostenible, que et faci sentir a gust. No esperis perdre 10 quilos en un mes, perquè això no passarà.
No.
Sí. Per això et dic, marca't objectius realistes. No caiguis en aquesta trampa o en aquest màrqueting que et prometen i et prometen, perquè la pèrdua de pes ràpida no és bo.
No existeix.
No, i també s'ha de veure si realment et cal baixar de pes o no, o si baixar de pes és el més important, perquè a vegades no és l'objectiu principal. Poden ser uns altres, i al final el pes no és una conducta que tu puguis escollir, és la conseqüència d'algo. Llavors, si tu no fiques atenció en els teus hàbits o les teves conductes, allà estaràs tota la vida lluitant contra fantasmes. No. Per tant, posa focus en el teu estil de vida i els teus hàbits. I per últim, el més important de tot, i aquí faig una crida social, eh? Així que atenció, Maria, el que et diré. Sisplau, tothom, gent de Catalunya, deixa de comentar sobre el físic dels altres.
Exacte.
Prou.
Totalment d'acord.
Ja està. Para de dir, oi, que t'has aprimat, que guapa estàs. No,
no aquests comentaris s'obren. Sí, i ho dic, vull dir, i és per la banda tant d'aprimar-se com per l'altra, sí. Perquè en el cas contrari, vull dir, conec una persona que és molt prima i quan li diuen, ostres, per què ets tan prim? No.
Correcte, vull dir, no puc triar-ho jo.
No cal.
No és una cosa que pugui canviar. Exacte, no cal. Aquests missatges fan molt de mal i ho fem de forma inconscient i a vegades amb bona intenció. No ajuda.
Cal.
Igual que si una persona ha guanyat pes, no cal que li vagis a recordar i dir-li, oi noia, com t'has engreixat? Aquest missatge, no. I encara que no li diguis a la persona, comentar-ho amb altra gent, tampoc. Perquè no saps tu la persona amb la que estàs parlant.
Correcte,
quines
circumstàncies té. Sí, sí, exacte. No, no.
Per tant...
Em sí, sembla la millor missatge... manera d'acabar la secció. No? Perquè és
començar
que...
el cap de setmana.
Sí,
no?
Sí, no, no, a veure, i és que és veritat, vull dir... mai sabem les circumstàncies d'una persona i, a més, cadascú s'ha d'estimar el seu cos i, al final, el que has de mirar és menjar per estar bé amb tu mateix i gaudir de...
Ja està, i no ha de demostrar res a ningú.
Correcte.
Perfecte. Doncs espero que aquest missatge quedi a les ments de tothom i que mica en mica anem canviant aquesta societat cap a millor.
Exacte.
I posem fi a la cultura de dieta tan nociva de tants anys que porta amb nosaltres.
Doncs esperem que així sigui. Moltes gràcies, Anna, i que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Maria.
Adéu. Adéu.
De setmana tranquil al Til Baix Empordà. Avui divendres encara amb una mica de tramuntaneta que alterarà una mica la mar, sobretot al nord del Cap de Begur, la resta de la comarca ben tranquil. I un dissabte i un diumenge estables, amb contrast tèrmic, matins frescos però amb migdies al voltant dels 20 graus, per tant, de màniga curta i caldrà aprofitar aquest sol. Torna l'anticicló durant uns quants dies.
Doncs gaudirem d'aquest anticicló que ens acompanyarà aquest cap de setmana, gaudirem del sol, que pocs cops ho dic, i nosaltres us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i com sempre en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, i ens tornem a retrobar demà a partir, no, demà no, a partir de dilluns, a partir de les 8. Que vagi bé i bon cap de setmana. Adeu, adeu.